Són les 9 i 6. Bon dia, escalfem motors del Penedès en xarxa. Comencem aquest divendres 9 d'octubre de 2020 des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Fem Penedès, fem ràdio, fem magazín des d'ara i fins les 12, com cada dia de dilluns a divendres. Avui, com que és divendres, comencem amb els esports, la prèvia esportiva del cap de setmana i, a més, entrevista a Toni Porta, entrenador del Patí Vilafranca. A 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació les pistes de la Roser Ferrer que tornen al Penedès en xarxa. Aquests ginys, aquestes coses diferents, singulars, moltes vegades cool, d'altres friki, que la Roser Ferrer publica setmanalment a La Fura i que un cop al mes recopila i ens porta al magazín. I a les 10 teniu una cita amb el Teatre Amateur de casa nostra i amb el Vi i el Cava, perquè parlarem de la tercera edició del Festival Escena Penedès, que comença avui i se celebra fins dilluns al Teatre Casal de Vilafranca. En parlarem amb Salvador Casals, gerent de la societat La Principal, i Valeri Laguna, membre de la coordinadora GATAP i director de TAT, Taller d'Assaig Teatre. Aquesta no serà l'única recomanació d'avui, perquè després del segon flash informatiu, a 10:45, a l'agenda del detall arriben un parell de propostes més. Una xerrada que tindrà lloc a Sant Sadurní d'Anoia demà a la biblioteca sobre com hem de parlar amb els nostres fills perquè ens escoltin i com hem d'escoltar els nostres fills perquè ens parlin, va en els dos sentits. I l'altra recomanació és el concert Música a les Gralles, que tindrà lloc aquesta tarda a l'Auditori del Tívoli del Vendrell. En parlem, tot i que ja han hagut de penjar el cartell d'entrades exaurides. A les 11 entomem la tercera hora d'aquest divendres amb les estrenes cinematogràfiques. Parlem de cinema, fem un cop d'ull a les estrenes, avui parlarem del Festival de Sitges i recomanem pel·lícules que podeu repescar. Avui la recomanació va sobre pel·lícules que tenen com a protagonistes famílies disfuncionals. A 11:45, tercera cita amb les notícies de casa nostra i a continuació, com cada divendres, acabem amb una conversa, amb una entrevista. Avui parlem del sector de l'oci que es pensava que podia reobrir aquesta setmana i al final no ha pogut. Estan acampats molts d'ells a la plaça Sant Jaume, a Barcelona. La situació és molt crítica, avui en volem parlar. I tindrem amb nosaltres el Didac Santos, gerent de la discoteca 1876 Casino Club de Vilafranca. A banda dels flaixos de 9:45, 10:45 i 11:45 amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, aleshores en punt mirem més enllà i us acostem la resta de l'actualitat en aquests butlletins que hem començat ja a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest divendres 9 d'octubre de 2020, el Penedès en xarxa a les portes d'un cap de setmana llarg.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
La previsió. previsió meteorològica del cap de setmana sempre és molt escoltada i molt seguida perquè hi ha un parell de dies de festa per davant, hi ha ganes de sortir d'aire lliure, doncs avui divendres 9 d'octubre encara més perquè estem a les portes d'aquest cap de setmana llarg amb el festiu de dilluns 12. Així que descobrim com seran aquests 3 dies, tot escoltant la previsió del Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs per les properes jornades per aquest proper cap de setmana aquí a la zona del Penedès. I hem de parlar d'un cap de setmana amb una situació meteorològica força inestable, variable, amb un canvi de temps que notarem especialment dissabte i amb una baixada de temperatures marcada que notarem de cara a diumenge i dilluns. De moment, avui divendres, esperem una jornada amb molts núvols aquí al Penedès, núvols que seran força abundants, especialment durant el matí, les primeres hores del matí, que fins i tot podrien deixar algun plogim feble a primeres hores del matí. De cara a la tarda encara es mantindran aquests núvols força abundants, potser amb algunes clarianes esporàdiques. Pel que fa a les temperatures, la nit serà de nou poc freda, amb temperatures mínimes entre els 14, 15 o 16 graus en conjunt, i les temperatures màximes que quedaran una mica més frenades degut a aquest augment dels núvols, temperatures màximes que com a molt arribarien als 22 o 23 graus. De cara a dissabte esperem una lleugera inestabilització del temps. Durant el matí tindrem aquest cel mig ennuvolat encara amb algunes clarianes i serà de cara al migdia i especialment durant la tarda vespre quan esperem que aquestes nuvolades siguin més importants i puguin deixar alguns ruixats aquí a la zona del Penedès, ruixats que localment podrien ser moderats de cara al vespre. Les temperatures dissabte, sense gaires canvis, durant la nit temperatures entre els 14 o 15 graus en general i al migdia encara podrien pujar fins als 22 o 23 graus. Encara no notarem aquesta baixada de temperatures anunciada. El vent bufarà de component sud o sud-est amb alguna ratxa moderada durant la jornada de dissabte. Diumenge, un cop ens acabi de creuar aquesta llengua freda, aquest sistema frontal, sí que esperem encara un temps inestable. Diumenge no acabarà de fer net, possibilitat encara d'algun ruixat durant el migdia i la tarda, i especialment el que notarem diumenge serà aquesta baixada de temperatures. Ja a primera hora del matí tindrem un ambient més fresc i durant el migdia les temperatures màximes, com a molt, arribarien als 18, 19 o 20 graus. Dilluns, la matinada de dilluns, serà força fred aquí al Penedès, amb temperatures mínimes entre els 8 i 10 graus en general. De moment, això és tot pel que fa al temps.
Els esports.
Un minut i arribarem a un quart de deu. És hora de parlar d'esports, una de les cites indiscutibles dels divendres. Per això anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs és divendres i, per tant, com bé dius, tenim cita amb la prèvia esportiva i també amb l'entrevista de la jornada. Comencem aquesta prèvia amb el futbol penedesenc i ho fem concretament amb la segona catalana, amb el grup 3A, on la Fundació Atlètic Vilafranca rebrà demà l'Atlètic Prat Delta a les 4 de la tarda. A la mateixa hora, l'Olivella rebrà el Sitges i una hora més tard, a les 5 de la tarda, el Moja rebrà el Terlenca barcelonista, mentre que ja diumenge, a un quart d'una del migdia, la Gornal visitarà la Unificació Belvitge. Pel que fa al grup 3 de tercera catalana, el Segur Atlètic visitarà demà la pista del Pallaresos a partir de les 5 de la tarda. Ja a les 6 i 10 de la tarda, el Sant Jaume dels Domenys es desplaçarà a la pista de l'Alcover. I a dos quarts de 7 de la tarda, l'Arbós rebrà la visita de la Joventut Bisbalenca. Diumenge a les 12, el Llorenç visitarà la Riera i també diumenge, però ja a les 5 de la tarda, el Segur rebrà la visita del Calafell. Ja en el grup 12 de tercera catalana, els Monjos rebrà demà a un quart de 5 de la tarda l'Ateneu Igualadí. Ja a les 5, la Granada visitarà el Sitges i mitja hora més tard, a un quart de 6 de la tarda, el Torrellenc visitarà a l'Anoia. Encara demà, però ja a les 6 de la tarda, la Múnia rebrà el Vilanova. I per diumenge a les 12, dos partits. Les Cabanyes visitarà el Piera i el Riudebitlles rebrà el Carme. Anem ja amb el grup 10 de quarta catalana, on el Sant Sadurní rebrà demà la visita del Sant Pere Molanta a partir de les 4 de la tarda. També demà, però ja a les 5, el Can Cartró visitarà el Cubelles. A la mateixa hora, la Martinenca visitarà la pista del Sant Cugat Sesgarrigues. I una hora més tard, a les 6 de la tarda, el Pla del Penedès rebrà el Quintinenc, mentre que diumenge a les 12 tindrem dos partits, l'Avinyonet, Base Espirà i les Clotes, i l'Hortonenc, Sant Paurla. Encara en quarta catalana, però ja en el grup 24, el Cunit rebrà demà a partir de 8:15 del vespre la visita del Tarraco. I diumenge a 12:15 el Segur rebrà l'Alcover. I acabarem amb futbol femení, concretament amb la Preferent femenina, amb aquest grup 1, on la Fundació Atlètic Vilafranca rebrà diumenge a partir de les 5 de la tarda la visita de la Fundació Júpiter, mentre que la Martinenca, també diumenge, però ja a les 8 del vespre, rebrà el femení Manu Lanzarote. I en hoquei patins, tercera jornada de l'Hockey Lliga, on el Vendrell visitarà el Taradell, immers en una dinàmica positiva, on ja porta sumats 4 punts. Ho farà demà a partir de les 6 de la tarda. També demà, però ja a les 8 del vespre, el Noia visitarà la pista de l'Igualada. Buscarà en aquesta visita una victòria que li permeti sumar els 3 primers punts de la temporada. I a la mateixa hora el Calafell visitarà la pista del Reus Deportiu. I encara en hoquei patins, canviem ara de competició perquè aquest cap de setmana justament arrenca l'Hoquei Lliga Plata, on hi tindrem representació penedesenca. Serà el grup Nord, on hi ha el digitècnic Vilafranca, que demà s'estrena a les 7 de la tarda a la pista del Jolaseta. I una vegada feta aquesta prèvia, anem ja cap a Canal 20 Ràdio, on tenim l'Armand Beneito, que té preparat ja el convidat per a l'entrevista de la jornada. Armand, molt bon dia, hoquei patins avui, oi?
Molt bon dia, així és. Com has comentat, comença aquest cap de setmana la competició a l'Hoquei Lliga Plata i amb el seu grup Nord hi tenim la representació del Patí Vilafranca. Un Patí Vilafranca que comença la temporada a la pista del Jolaseta. Avui, per parlar del Patí Vilafranca, ho fem amb el seu entrenador, amb el Toni Porta. Toni, bon dia, com estàs?
Bon dia, bon dia.
Bé, preparats?
Sí, 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 preparats, amb ganes ja de començar després de tants mesos i amb ganes de competir.
Com ha anat la pretemporada, Toni?
Bé, hem fet 6 setmanes, molta preparació física, molt, per sort ja ens coneixíem tots i la base de l'equip és la mateixa, però hem treballat molt, s'ha fet una mica llarga al final, 6 setmanes, necessitem ja competir i tornar a sentir-nos un equip en plena lliga.
Bé, comenceu amb una pista, bé, no sé si catalogar-la com una pista assequible, perquè realment, bueno, la temporada passada ja va guanyar 0-4, es va guanyar 0-4 aquí. En tot cas, és vital no començar bé. No sabem el que passarà. De fet, amb totes les competicions de futbol, de bàsquet, d'hoquei, tant és l'esport que sigui, no sabem el que passarà. L'any passat us vau quedar a les portes, pràcticament, no? Perquè es va acabar la competició, va pujar el primer i, clar, estàveu a un punt. És vital començar bé, no? I l'any passat no es va començar amb molts empats, sobretot fora de casa.
Sí, 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 és important intentar sumar al principi ja. Sí que és cert que guanyar aquesta categoria fora de casa és molt complicat. La pista del Jolaseta s'ha reforçat, ha fitxat un jugador argentí de molta qualitat i té un bloc sòlid ja que fa molts anys que juguen junts. Quan vas al nord en aquesta categoria sempre és complicat guanyar i segurament demà serà un partit complicadíssim i intentarem sumar els 3 punts i entenem que començar bé és molt important.
Marxeu demà mateix?
Sí, demà al matí, demà al matí.
Feu nit allà o torneu?
Anem al matí i tornem després del partit.
Perquè el partit, de fet, és no a primera hora de la tarda, però a les 7 de la tarda ja tens de sobres, no? Bé, si parlem de rivals, perquè evidentment imagino que l'objectiu del Patí Vilafranca és pujar, no? És retornar a l'Hockey Lliga, o almenys això segurament és el que desitjaria l'afició. Si parléssim de rivals, n'hi ha molts, pocs, com ho veus? Com veus aquest grup nord?
Veig el grup molt, molt complicat. L'objectiu o el desig, òbviament, és estar a dalt de tot. Per això hem fet l'equip. Sí que és cert que quan una lliga amb 12 equips només en puja un, fa que això sigui molt complicat. I més quan ens ha tocat rivals de l'entitat de Sumassanet, Sant Cugat, Manlleu, més els equips de l'equip nord, que s'han reforçat molt bé, fa que això sigui molt i molt complicat. Però bueno, serà molt competitiu, serà entretingut, entenc que molts equips es deixaran punts a molts partits i bueno, el que falli menys s'emportarà el liderat.
Bé, el que sí que has comentat és que mantens el bloc pràcticament de la temporada passada, ja us coneixeu, vau acabar bé, vull dir, es pot dir que el Patí Vilafranca, doncs, no podem dir un final de temporada, però diguem que la part final, fins que es va acabar, doncs, el Patí estava bé, amb opcions de poder estar dalt, però el que passa que, clar, fa 6 mesos d'això. Tu has tingut, doncs, aquestes 6 setmanes per veure l'equip. L'has vist, doncs, amb opcions de poder estar dalt, com dius tu?
Sí, sí, l'any passat és cert que vam agafar molt bona dinàmica al final, ens havíem posat un punt del líder i malauradament per la pandèmia es va aturar la lliga. Sí que és cert que l'estar 6-7 mesos sense competir, això condiciona molt, costarà molt per tots els equips arrencar i tornar a agafar una bona línia competitiva, però bé, segurament aquesta primera jornada hi haurà diferents sorpreses perquè això de competir ho fa molt complicat. No, intentarem no ser dels que fallen i sumar els 3 punts, que és molt important.
Els partits a casa vitals, el que passa que ara mateix com està la cosa? I veieu possibilitats de que pugui haver una mica de públic o això encara està a l'aire?
Segons ens han dit, nosaltres podem deixar entrar un terç de l'aforament. I la veritat és que estem contents de que pugui venir a veure gent, si és important.
És vital, suposo, evidentment, de tenir l'afició al costat, sentir els crits, no? Els ànims, perquè jugar amb una pista buida, com s'està jugant doncs, en algunes competicions, doncs, amb un camp buit, és trist, no?
Sí, al final juguem per la gent. El Colacet, per exemple, és un pavelló molt calent, on sempre hi ha molta afició. Aquest any hi haurà menys, i també deixen entrar un terç de l'aforament, per tant, els que venen de Vilafranca també podran entrar, però ens agrada jugar davant de la gent, al final jugem per això, per entretenir el públic i fer-ho porta tancada, la veritat és que sí, ens hem d'acostumar a vegades, però és trist.
Bé, no està el vostre grup, però tu que portes anys a l'hoquei patins, ostres, és maco no veure de nou el Real Club Deportiu Espanyol a l'Hockey Lliga Plata, fa goig, no?
Sí, és bonic i a més crec que és important un club com l'Espanyol que estigui al món de l'hoquei. La veritat és que ajuda, estaria molt bé que més equips que tinguin clubs de futbol entressin a formar part del nostre esport i ho fa encara més competitiu. I l'Espanyol, particularment, hem jugat algun partit amistós i estan fent un bon bloc i estan treballant bé a poc i crec que donaran guerra.
Tenen, també, de fet, tenen una bona pedrera, no? Sempre han tingut una bona pedrera, no? El que passa que, bueno, com a primer equip potser no, però sempre han tingut una bona pedrera a l'Espanyol d'hoquei.
Sí, sí, sí. Ara, des que van crear el club, han intentat crear també la cantera a la vegada i, bueno, sembla que comença a donar els seus fruits. És una feina de molts anys, però l'estan bastant treballant bé.
La diferència una mica entre l'Hockey Lliga i l'Hockey Lliga Plata, sempre ho hem dit, no? Clar, a l'Hockey Lliga Plata hi ha molts desplaçaments fora de Catalunya, a diferència doncs, de la Divisió d'Honor, de l'Hockey Lliga de la Primera. Això condiciona molt, perquè, esclar, heu d'anar a Oviedo, heu d'anar a Getxo, heu d'anar a Corunya, déu-n'hi-do, no?
Sí, òbviament. El que lliga aquest any només hi ha un desplaçament, que és el camp del Liceo. Nosaltres, en canvi, tenim tres desplaçaments a Corunya. El desplaçament a Oviedo, més aquest de Bilbao. I sí que condiciona. Jo, un partit després d'un viatge i, a més, a les pistes aquestes del nord, que hi ha molta afició i ho viuen molt, ho complica i, evidentment, a nivell econòmic fa que la cosa sigui bastant més complicada que el que lliga.
Per altra banda, el sistema de competició, ho has parlat abans, són 12 equips, només un puja. Canviareix alguna cosa d'això? Perquè potser, clar, estar lluitant tota la temporada, perquè potser després et quedis a un punt, quedis segon, creus que el sistema està bé o què?
Jo particularment ho canviaria. M'agrada més el sistema d'abans, de 16 equips, on en pujaven 3. Al final, una lliga de 12 equips és massa curta, són 22 partides escassament, el marge d'error és molt reduït, i sempre et pots trobar que hi hagi 2-3 equips molt, molt competitius i només en puja un. Per tant, crec que és bastant injust. Alhora, baixa una quarta part de la lliga, perquè baixen 3 equips, que és una animalada. Llavors, això ho fa molt, molt complicat. Jo, particularment, canviaria el sistema, però bueno. Tampoc depèn de mi, i hem de competir molt bé ja.
En tot cas, potser millor que segon i tercer poguessin fer un play-off, no? O alguna cosa així semblant, però almenys que algú, diguem, tingués alguna possibilitat de poder pujar, no?
Sí, el segon promociona, però aquest any promocionarà amb el cinquè, sisè per la cua d'Hockey Lliga, i això ho fa molt complicat. A més, l'Hockey Lliga Plata s'acaba un mes abans que l'Hockey Lliga, i el que hagi de fer la promoció haurà d'estar un mes entrenant sense competir, cosa que fa que sigui molt difícil. I sí, entenc que sí, com bé dius, que el segon i el tercer fes una promoció entre els equips de Guiplat o una lligueta posterior quan s'acabés la lliga, això donaria un al·licient i donaria més marge a tots els equips a poder intentar pujar, perquè pujar-ne un de sol fa que sigui molt complicat.
Aquí anava jo, exactament, el normal seria fer aquest play-off entre els mateixos equips de l'Hockey Lliga Plata, perquè, esclar, és el que tu dius, acabes un mes abans i després es queda segon i has de fer el play-off amb els de l'Hockey Lliga, que acabaran, doncs, que tindran una setmana només o millor un cop haver acabat. Clar, això beneficia moltíssim a un equip que a priori també és superior, a més ve d'una lliga superior.
Sí, evidentment. Primer el cinquè, sisè del que lliga vol dir que ens anem a competir amb el 10-11, que serà un equip de molt de nivell, que ha competit tot l'any a una lliga tan forta com el que lliga, i a més amb el mes de peron de l'equip del que lliga Plata fa que sigui una eliminatòria molt complicada, molt bonica de jugar perquè ha de ser apassionant, però molt difícil a l'hora d'intentar l'ascens. Jo, en quant al format de competició, també entenc que l'Hockey Lliga hauria de ser amb 16 equips i no amb 14, que també segueix sent una lliga massa curta. I, evidentment, afegint el play-off, però es poden jugar 30 partits tranquil·lament i després un play-off darrere de lliga regular. No entenc aquesta dèria de reduir l'Hockey Lliga a 14 equips, que per mi és una lliga massa curta.
Molt bé, doncs, Toni, moltíssima sort aquesta temporada, moltíssima sort aquest dissabte davant del Holaceta. Començar bé és important, això segur, sempre. Que vagi molt bé i que compliu els objectius i que veiem l'equip la temporada que ve a l'Hockey Lliga.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, Toni. Adéu.
Amb aquesta entrevista a Toni Porta, que ens feia l'Armand Beneito, posem el punt i final als esports, o punt i seguit, perquè tornen la setmana vinent dilluns, no, que és festa, però dimarts hi haurà esports i podrem analitzar els resultats i els marcadors d'aquest cap de setmana. Són 9:45, notícies, i seguim amb les pistes de la Roser Ferrer.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí i us oferim un repàs a la informació d'àmbit local i comarcal al Penedès en xarxa. per explicar-vos, entre altres aspectes, que el ple municipal de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès aprova per unanimitat l'ordenança municipal de civisme. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia. El ple de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès celebrarà aquest dimarts, dia 6 d'octubre, va aprovar per unanimitat el document de l'Ordenança Municipal de Civisme. Un cop recollides i analitzades les aportacions realitzades per la ciutadania durant el període de consulta pública que va finalitzar el passat 8 de setembre, es va redactar el document definitiu que finalment es va aprovar en el ple municipal amb el suport de totes les forces polítiques. Aquesta nova ordenança recull i regula una sèrie de conductes incíviques que poden ser sancionables amb l'objectiu de promoure la convivència al municipi. Durant els propers 30 dies estarà en exposició pública. Posteriorment, si hi ha al·legacions, es resulten i finalment es publicarà el BOP i entrarà en vigor. Es preveu que aquests tràmits s'allarguin com a màxim uns 2 mesos. A partir del moment que es publiqui el diari oficial, entrarà en vigor la nova ordenança municipal, podent ser sancionades les actituds incíviques.
I des de Ràdio Vilafranca us apuntem que l'equip de pediatria de l'Alt Penedès incorpora a les seves tasques la gestió de la Covid-19 als centres educatius. Des de l'equip han potenciat les visites no presencials i destaquen la importància d'assistir als ambulatoris només amb cita prèvia per evitar riscos innecessaris. El servei de pediatria també ha incorporat a les seves tasques la gestió de la Covid-19 als centres educatius. Ho ha fet amb una vintena de professionals de diverses disciplines que s'encarrega de garantir el bon funcionament del protocol dictat pel Departament de Salut un cop es detecta un cas positiu en un alumne. La detecció se sol fer a l'atenció primària, que és qui valora si cal o no fer la prova PCR segons la sintomatologia. En cas de fer-la i que surti positiva, s'activa el dispositiu i se cita tot el grup estable de convivència per fer-se una prova PCR al mateix centre educatiu el més aviat possible. Des de l'equip expliquen que els casos escolars s'aniran produint, però se senten preparats per gestionar-los adequadament. Es recorda també que els centres educatius, com escoles, instituts, llars d'infants, hi conviuen moltes persones cada dia i són espais on és cabdal contenir i frenar la cadena de transmissió del virus. I d'altra banda, us apuntem que aquest cap de setmana hi ha jornada de portes obertes i 2 visites guiades gratuïtes a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia dins de les Jornades Europees de Patrimoni. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. La seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya és un dels equipaments que participa activament aquest cap de setmana en les Jornades Europees de Patrimoni i ho fa oferint 2 visites guiades dissabte i jornada de portes obertes tant dissabte com diumenge. La primera de les 2 visites s'ha programat a les 11 del matí, organitzada per l'Ajuntament d'Olèrdola al Pla dels Albats. Una visita que ha de permetre conèixer els resultats de les darreres excavacions al Pla dels Albats que han comportat descobertes rellevants com la premsa de vi medieval de la zona del celler, tombes antropomorfes, el miliari romà reutilitzat com a peu d'altar, el magatzem i l'església romànica de Santa Maria. Una hora després de la visita al Pla dels Albats, a les 12 es podrà seguir la visita guiada Vi i Cellers de la ciutat medieval de la mà de Núria Molís, la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia.
I us comentem també que Maya Salamanca és nova ambaixadora de Codorniu i protagonista del nou anunci nadalenc de la marca. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. L'actriu Maya Salamanca serà la nova ambaixadora de Codorniu i protagonista de l'anunci de la campanya de Nadal Viure per Celebrar, que s'ha presentat aquest dijous des de les caves sadurninenques. L'acte s'ha retransmès via streaming per primer cop a la història de les caves i ha estat presidit per Sergio Fuster, nou CEO de Reventós Codorniu, i Emmanuel Pouey, director de màrqueting de la companyia. La nova campanya, que es llançarà a finals de mes a diferents mitjans de comunicació catalans, és fruit d'un estudi sobre les celebracions que s'ha realitzat des de Codorniu.
¿Y si nos lanzamos a vivir nuestra vida como si no hubiese otra vida? No, no lo hacemos. Entonces, ¿qué sería de mí si no lo hubiese intentado una vez más? Otra historia. ¿Y si ahora os digo que no me interesa el final? Sinó aquest instant.
Així doncs, Maya Salamanca serà la nova imatge de Codorniu en l'espot nadalenc que es llançarà en poques setmanes.
Penedès en xarxa. Notícies.
Passen 7 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Avui acabem la quarta setmana d'aquesta temporada 2020-2021 del Penedès en xarxa i encara tenim pendents algunes retrobades, com aquesta d'avui, que ens fa molta il·lusió, perquè ens acompanyarà de nou, un cop al mes, els divendres, la periodista de La Fura, Roser Ferrer, i ens portarà les pistes versió radiofònica. Roser, ben tornada.
Gràcies.
Les pistes han continuat,
sí,
malgrat tot.
Sí, no han fet vacances, no?
Malgrat tot, oi?
Mira, les pistes han continuat, però nosaltres ens hem hagut d'esforçar molt més perquè la producció de gadgets i de fricades ha disminuït molt també amb la pandèmia i això ho estem notant i ens costa bastant més que abans trobar coses noves. La producció, l'enginy de la gent no ha disminuït, però sí l'atreviment aquest d'emprendre i començar a fabricar, no?
Però d'altra banda s'ha obert un filó, no? Tot el
sí,
que té a veure
sí.
amb el coronavirus i la protecció és un
sí,
filó
sí.
nou.
Però jo ja us avanço que aquesta setmana, com que ja estem una mica saturats de mascaretes, no us n'he portat cap.
Genial.
Les hem guardat ja per anar, les anirem dosificant.
Em sembla bé.
És com fer un reset una mica.
Sí, 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 sí. No? Fem veure que no passa res. Doncs la Roser ens acompanya aquest divendres i ho farà un cop al mes, a inicis de mes, per portar-nos una selecció, una tria d'aquestes pistes que cada setmana surten publicades al setmanari La Fura, aquests ginys, aquests gadgets, aquestes fricades, a vegades com ella mateixa reconeixia. Unes pistes que avui comencen amb l'orientació, amb aquestes ganes que tenim tots de fer quilòmetres, de sortir, i què cal? Home, el navegador és molt útil, però el que cal clàssicament és un mapa.
Home, i tant, el paper. Jo, que vinc de La Fura, reivindico el paper. Mira, com que ens hem delit tant aquest estiu de no poder fer viatges, de quedar-nos aquí, que ho hem gaudit molt, el país, però ens hem delit bastant de poder fer una escapadeta, de conèixer països nous i ciutats noves, hem buscat gadgets una mica relacionats, mira, potser per l'any que ve o per més endavant poder-los utilitzar. I hem trobat un mapa super, super xulo, que és indestructible, val? Perquè segur que a tots ens ha passat que te'n vas 4 o 5 dies a qualsevol ciutat, el primer dia o et compres un mapa o l'agafes de l'oficina de turisme i l'últim dia arriba a pedaços, perquè ja de tant utilitzar-lo, d'obrir-lo, tancar-lo, de posar-lo a la motxilla, a la butxaca, no? es va fent malbé.
No el pots deixar a ningú que digui, vas aquí, jo he estat, té el meu mapa, em va anar molt bé.
Jo no ho sé, potser hi ha algú que és molt cuidadós, però jo no. Doncs mira, hem trobat un mapa que està fet d'una mena de cel·lulosa que permet arrugar-se, estirar-lo, mullar-lo, fins i tot que no es trenca. És xulíssim. I llavors, clar, tu imagina't que no tens lloc i que l'arrugues tot, fas un manyoc i te'l poses a la butxaca. Després, quan el treguis, estarà arrugat, però a poc a poc anirà tornant, el vas com planxant amb la mà i torna a la seva forma. Ni es descoloreix, ni queden els plecs marcats, ni res de res.
I fins i tot si es mullés, resistiria.
Si es mulla, aguanta. A veure,
indiquen
clarament que no el posis a la rentadora perquè no t'aguantarà. Però si es mulla o se t'obre una mica l'aigua a la bossa o alguna cosa, aguanta.
És tot una troballa.
És molt xulo. A més, estèticament, és com, a part que és gran, és molt modern. Així, a nivell gràfic, és molt xulo. Està fet tot amb tons així blaus, grisos i verds. És molt guai. N'hi ha de 50 ciutats, ja.
50 ciutats
sí.
Europees?
No, de tot el món, eh? No, de tot el món, sí. D'arreu del món. I val 12 euros.
És un bon preu.
És un bon preu, sí, sí.
Amb tot el que t'ofereix a canvi.
Exacte, està molt bé perquè tu saps que durant els dies que te'n vagis de vacances tens aquest mapa i el tindràs bé, a no ser que el perdis, eh?
I m'agrada que puguis fer una bola, un banyoc i posar-lo a la butxaca.
Sí, clar, és que la imatge que el promociona és això, es veu plegat en una... amanyegat més aviat en una butxaca de texans.
I no t'has d'amoïnar perquè després recupera la forma i és útil,
sí,
és genial.
Sí, és molt xulo.
Em sembla molt bon preu.
12 euros està la mar de bé. Mira, l'ha creat una empresa que es diu italiana, que es diu Palomar. Val?
Havien de ser italians.
Sí. I es diu Crumple City i el trobareu a palomarweb.com.
Allà podeu... Crumple City.
Sí, Crumple City. Palomarweb.com. 12 eurets i allà entreu i podreu, no sé, si voleu planificar les vacances de cara a l'any que ve, si som optimistes, no?
Sempre.
Doncs ja podeu anar-lo encarregant, la ciutat que vulgueu.
Fantàstic, triem ciutat i ens demanem el mapa i comencem
i
a fer salivera. Portem-nos bé i creuem els dits.
Exacte.
Canviem molt de registre perquè també has pensat que ens podia ser útil una batedora.
Sí, mira, aquesta... A mi, almenys, seria molt útil, perquè potser és un problema meu que sóc molt despistada o molt desordenada, però cada dia quan me'n vaig a casa i no torno fins al vespre, jo sempre em poso una peça de fruita, pensant si m'agafa la gana, val? I llavors, al cap d'una setmana, les descobreixo totes mig triturades.
Tocadetes,
no? Bolso. O a vegades fins i tot arribo a posar la mà i em surt farinosa, ja. És una marranada, ho sé, però em passa. O te les deixes oblidades en un altre bolso.
O sí, o les poses en algun calaix a la feina i penses, avui no, demà sí, i el que dius tu, a final de setmana el plat en aquell està.
Sí, està papillós ja. Doncs perquè això no us passi, una bona alternativa és portar una batedora. Val? Però clar, no una batedora com les que tenim a la cuina, no, una mini batedora portàtil, fa 25 centímetres d'alçada, o sigui que és superpetitona, t'hi cap perfectament, ocupa menys que una ampolleta d'aigua, val? Es carrega amb un USB i aleshores, mira, que tu portes un plàtan o poma o una carmanyola amb síndria i no et ve de gust menjar-la sòlida, doncs te la pots triturar. Si trobes amics i la cosa s'anima i la nit s'allarga, també et pots fer un margarita, no sé, alguna...
Mira, aquesta altra versió està bé,
sí.
També.
Val 44 euros.
44 euros.
Bueno.
I pesa, perquè això és important.
Això no t'ho sabria dir. No crec que pesi gaire, perquè per les mides que fa no pot pesar.
Sembla lleugera.
Massa. Sembla bastant lleugera.
Sí. On la comprem?
Mira, la podeu trobar a menkind.co.uk. Val? Menkind, si poseu Menkind la trobareu, i es diu Blended One.
Seguim menjant, ara ens proposes uns coberts reciclats.
Sí, així una mica, ens posem una mica ecos ara i us proposo uns coberts reciclats, perquè dinar amb carmanyola està molt bé, però els coberts sempre, no sé que sigui una carmanyola d'aquestes que ja incorpora un espai per guardar els coberts o així, és un rotllo, no? Perquè tant et queden per allà sueltos, llavors què fas? El rentes, no el rentes, dins la carmanyola no t'hi caben? Doncs imagineu-vos uns coberts plegables, però, que el que portem aquí és xulo, o sigui, són uns coberts molons, eh?
Poca guais. Broma, eh?
Poca broma, que són de colors així molt xulos i són plegables, es pleguen per la meitat, val? Són resistents també, no us penseu que és un plàstic
no
d'aquest, no?
No, nyogui.
És per rentar, per posar el rentaplats, per utilitzar. I llavors va un kit, i va... La cullera, el gabinet, la forquilla, dos escuradents.
Ah, sí, també.
També, i una canyeta per si vols veure, no sé, algun refresc o alguna cosa, una canyeta, que també és així com telescòpica, val? Llavors, va tot dins plegadet d'una caixeta petitona, que seria més o menys la mida d'un ratolí d'aquests petitons d'ordinador, val? Doncs imagineu-vos que aquest ratolí s'obre per la meitat i a dins hi van col·locats aquests coberts. I per si no fos poc, a més porta com una mena de clauer, perquè te'l puguis enganxar a la motxilla, per exemple.
A més...
Sí, sí, sí. O sigui, pots aquest mini ratolí, aquesta caixera, te la pots enganxar amb una pinceta a la motxilla.
O a la carmanyola, sí. Si té cinta,
però,
no?
Però això ja us ha emocionat, el que més us emocionarà és saber que està fet amb CDs reciclats.
Això és el millor.
Això és el millor, és guai, eh?
Perquè què fas ara de tots aquells CDs?
No sé, a mi em fa una mica
envinya llançar-los, la veritat. Gravat i regravat.
No, fa com cosa, perquè saps, fa paneta. No tornarà mai més. Guardem-ho, però bueno, guardat es quedarà, perquè tampoc els aparells, tampoc... No? No ho sé, mira, val 55 euros. Pica una miqueta, però és una inversió a llarg termini, perquè això l'utilitza sempre, no? És com qui es compra una bona carmanyola.
I tant.
Doncs 55 euros. Es diu The Pebble. De Pebble, i el trobareu a otherware.com. otherware.com.
Bona inversió, sí, aneu-hi pensant.
Sí.
Si sou d'aquells que mengeu de carmanyola, aviat ho teniu amortitzat, això.
Sí, 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 i tant.
I ara ens descobreixes unes illes
Ai, sí,
molt
això
diferents.
Encantat.
Hem d'anar fins a Dinamarca?
Sí, 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 fins a Copenhague, concretament. Oh, és xulíssim, eh? Ens ha encantat i nosaltres us recomanem moltíssim que entreu a la web copenhagenislands.com perquè al·lucinareu. La idea d'on sorgeix? Són unes illes flotants artificials, eh? Estan construïdes amb fusta i materials nobles i sostenibles i estan construïdes igual que un vaixell, eh? O sigui, floten per la mateixa raó que flota un vaixell, val? Però per què són tan xules? U, perquè incorporen sempre un arbre, val? Aleshores, clar, tu des del port, per exemple, veus com illes flotants, i això existeix, eh? O sigui, a Copenhague n'hi ha unes quantes, amb arbres. Arbres que floten al mig del mar. Però això, quina és la raó de ser? Doncs la raó de ser és que hi ha preocupats pel canvi climàtic, per l'increment del nivell del mar, per la pressió urbanística sobre les ciutats, que cada vegada hi ha menys espais verds, no? Doncs el que han inventat aquí a Dinamarca són illes flotants, que siguin parcs flotants, però entesos així com a illes d'uns 20 metres quadrats, que hi caben unes 6 persones, i perquè la gent, o bé amb caiac, fins i tot projecten algun sistema de passarel·les, doncs pugui anar, com qui va al parc, doncs anar a passar la tarda o una estoneta de lleure en una illa flotant.
No són boniques i sostenibles i prou, sinó que estan pensades per ser trepitjades, per ser utilitzades.
Sí, totalment. És un espai d'oci flotant al mar.
I a Copenhagen tenen unes quantes, ja.
Sí, a Copenhagen tenen unes quantes. El projecte, de fet, és de posar-ne moltes, eh? Ara crec que n'hi ha 5 o 6 i estan molt a prop de la zona del port. És xulo. Jo us recomano molt que entreu a la web aquesta, copenhagenislands.com, i que hi doneu un cop d'ull, perquè realment sembla una pel·lícula de ciència-ficció. És molt xulo, molt.
Havien de ser nòrdics, no?, els que pensessin sí, una cosa així.
Sí, totalment. Sí.
Illes flotants artificials, a Copenhague, feu-li una ullada. Fans de Harry Potter, la Roser ens porta tota una troballa.
Sí. Mira, és que a la Fura, la Joana, que és una companya periodista, li encanta Harry Potter. I aleshores, mira, vam buscar això i li vam dedicar a ella. És la famosíssima cervesa de mantega del menjador de Hogwarts, que tots els Potterhead, que es veu que és així com s'anomenen els superfans de Harry Potter, la coneixeran, no? És una cervesa que es veu al menjador de l'escola de màgia on va en Harry Potter, de Hogwarts. Doncs aquesta cervesa ara ja es pot veure, ja la poden provar tots els mortals, tots els fans la poden comprar. Evidentment no és cervesa, no està feta de cervesa. De fet, es veu que està fet, que té gust, la gent que l'ha provat, de caramel i de mantega.
És bona, és dolça.
Deu ser per la goseta, més
una
aviat.
Mica, no?
Sí, l'han començat a vendre al parc temàtic aquest que hi ha
a prop de Londres.
A prop de Londres, que crec que es diu Wizarding Park, crec, no ho sé. No...
El nom no el sé, sí que està a prop de Londres, agafes un tren i t'hi plantes.
I es pot comprar allà, a les botigues d'allà, però com que es veu que tenia tant d'èxit, doncs ja l'han començat a comercialitzar online, val? Per tant, si entreu a les webs del webstudiotour.co.unitedkingdom, podreu comprar una ampolleta d'un quart de litre per uns 6,5 €.
La fan pagar.
Sí, bueno... Totes aquestes coses les fan pagar, eh?
A casa el que hem tastat del món Harry Potter són els caramels,
que
tenen un nom, eh? Aquells caramels amb gustos fastigosos i escarosos.
I tenen gust fastigós,
i
realment.
I dono fe que són escarosos, que els acabes escopint, no els aguantes a la boca. Ara la caixeta i els caramels són de colors i és molt bufó tot plegat.
Ja. Doncs va, Sílvia, anima't amb aquesta cervesa
ara,
i el mestre ens ho explica.
La cervesa. Vinga. Ens gronxem una mica
per
tirar avall aquesta cervesa empalagosa.
Sí, però ens gronxem amb estil, eh?
Això sempre.
Amb estil i molt cool. Ara us volem presentar uns gronxadors que no tenen res a veure, o sigui, fem un reset mental, posem la ment en blanc i oblidem-nos dels gronxadors dels parcs, eh? Perquè són uns cercles buits del mig. És com si agaféssim... no sé com dir-ho, una femella del cargol, eh? Imagineu-nos-ho amb tamany molt gran i de fusta, fet amb fusta noble, no? D'un color així claret, i també hi ha fusta tenyida negra. I aleshores és això, és un gran cercle buit pel mig, amb una part més ampla, a la part inferior, perquè t'hi puguis asseure, i aleshores el suspens, amb un cable també superdiscret, el suspens de l'aire, l'enganxa, es queda suspès, i llavors allà et pots relaxar, et pots gronxar, pots meditar, és tot com super.
És molt harmònic, no?, pel que expliques.
Sí, fins que deu arribar algun criu, no?, i llavors d'allà
s'acaba
l'harmonia. Però és molt xulo perquè és prou gran com perquè càpiga una persona adulta, és prou xulo com per decorar, i no ho sé, transmet realment molta calma, eh? Té un pro i ja te'l pots imaginar, oi?
Pica.
1.455 euros que valen.
Podria ser una inversió
Això és un moble,
per adaptar els parcs públics als adults, també, no?
Sí, no sé d'on l'enganxarien, però d'algun arbre. Però el pots col·locar al menjador de casa si tens espai, que no canta, eh? Vull dir, es veu bufó, i a fora, també, això penjat d'un arbre, també queda superxulo.
Jo reivindico, a part del teu jardí, si tens diners i espai, per què no en un parc públic,
sí,
no?
Sí.
Perquè tu no et gronxaries a vegades?
Mira, jo em gronxaria, però alguna vegada tu t'has intentat gronxar com et gronxaves quan eres petita?
Sí, és
allò
clar.
Full,
sí,
amunt i avall,
sí.
Jo 3 segons i baixo,
no,
que tot
no
em roda, eh?
No és el mateix.
És el mateix, no?
No és el mateix, ja et sents malament, perquè com ja no és per tu, no?
Sí, sí, però més el mareig, no? Bueno, no ho sé, jo les vegades que he provat baixo una mica marejada. Llavors, no sé, penso que igual això a casa, més discretet, pots anar fent els teus pinets.
Sí, segur que sí. Mira, on el trobem?
A la web desingboom.com, desingboom.com, i es diu Wooden Circle. Wooden Circle. L'ha creat una dissenyadora industrial japonesa que es diu Iwona Kosika. Això, japonesa havia de ser, eh?
Sí, sí. Hi ha coses que dius, això havia de ser italià, això havia de ser japonès.
Sí, això nòrdic, doncs.
Això, els japonès. Del nord, que en saben més.
Sí.
La Roser sempre pensa en la canalla i en les mascotes.
Sí, sí, mira, jo tinc tortugues, eh? No et pensis, però mira, em fa gràcia. A més, ja us he dit moltes vegades que és una mina de tots els gadgets per mascotes. I ara el que està molt de moda, que és una cosa bastant friqui i molt superficial, és que les mascotes comencen a tenir perfils a les xarxes socials.
De debò?
De debò.
N'has vist?
Van començar les celebrities a obrir el perfil del gos, del gat i penjar fotos amb ells, però ara ja la gent s'ha animat i qui més qui menys té un gat o un gos i li obre un perfil a l'Instagram. I amb seguidors, eh?
Sobretot Insta, no?
Sí, 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 bàsicament Instagram. I amb seguidors. Doncs bé, per tots ells, aquesta pista. Imagineu-vos una pinça d'estendre, val? Però així més petitona i de silicona. Aquesta pinça s'enganxa al capdamunt del mòbil i amb una part s'enganxa i a l'altra part té una mena de ranura per col·locar-hi la típica llaminadura pel gos. Val? Uh-huh. Aquest és per gos, concretament. Llavors, clar, tu li poses allà la galeteta i li poses el mòbil davant. Clar, el gos et fixa la vista 3 segons, perquè
si no surt disparat.
Sí. Val? Però bueno, si ets capaç, ets ràpid i ets capaç de captar aquests 3 segons, doncs tens la foto xula del gos mirant a càmera.
Està bé, encara que el teu gos o gat no tingui perfil.
Exacte, també pots recórrer de tant en tant.
Li pots treure suc a la pinça.
Un trastet més pel mòbil. Val, el trobareu a genuinefred.com, genuinefred.com.
I pica?
7 euros, no pica gaire.
No, no, i tant. Assequible.
Sí, està bé.
Pel nen de la casa.
Exacte.
Ara sí que ha arribat el nostre moment friki.
Sí.
No podia faltar.
Sí, no podia faltar, sempre cada setmana. Mira, us portem un detector de pudors corporals. I diem pudors, perquè olors no les capta només pudors.
Detector de pudors.
De pudors, sí. Algun dia segur que a tothom li ha passat. Encara que surts de la dutxa, et posa el desodorant, vas a la feina caminant, arribes i sents pudor suat. I no goses. O sigui, tu t'ensumes discretament, no saps si ets tu, si és el company, si és que tens algun trastorn a l'olfacte.
Sí, a la millor penses no n'hi ha per tant, però no ho sé.
A veure, si això us té molt amoïnats o és una cosa molt recurrent, sapigueu que hi ha com una mena de comandament a distància, com el de la tele, que és una mena de nas artificial, val? Tu aixeques l'aixella, te'l col·loques aquí discretament, o te'n vas a fer-ho,
millor, sí.
I aleshores et diu si fas pudor, o sigui, et diu sí, no, i si és que sí, et valora la pudor de l'1 al 10.
Val? Amb números, amb vermell, amb números, es dispara...
Amb números. Sí, clar, jo crec que si passes de 7, preocupa't, vés a casa, dutxa't i torna.
Canvia.
Sí. No? Clar, el tema està si estàs a 1 o 2, què fas? No ho sé. No sé si t'acaba de treure la preocupació, això. Però vaja, es veu que funciona amb uns sensors que són força similars als detectors que utilitza la policia per fer-te bufar, per detectar l'alcohol. És un sistema una mica similar, però...
Sí, sí.
Serveix per això. Per
I va amb piles al comandament?
No, va amb carregador de USB.
El carregues.
Sí. Val 131 euros.
Home...
Bueno, mira, no sé, si tens aquest problema sovint...
Sí,
no?
Si has d'anar més tranquil·la...
Sí, potser el més pràctic és portar-te, no?, roba de recanvi, desodorant, algunes tovalloletes i, no ho sé, canviar-te.
Sortiria més econòmic,
sí. Sortiria més econòmic, oi? Sí. També ho han inventat al Japó, que també, o sigui, tenen aquest punt friki barrejat amb aquest, no?, amb aquestes coses tan originals com els gronxadors d'abans. Es diu Tanita, aquest nas artificial per detectar pudors, es diu Tanita, i si voleu saber tots els detalls, entreu a la web engadget.com i ho trobareu.
Engadget.com.
A més, triga 10 segons, només, a emetre veredicte.
Ràpid.
Ràpid, ràpid, sí.
Roser Ferrer, moltes gràcies per aquesta tria de pistes. Ens ha agradat molt aquesta retrobada i t'esperem d'aquí a un mes amb més gins i gadgets.
Perfecte, el mes que ve ja portarem alguna mascareta, eh?
Sí, que sí, caigui, sí. Perquè segurament en continuarem portant.
I tant que
sí. Temo que sí. Gràcies, bona setmana.
Igualment, adéu.
M'encantaria entrar al teu món, trobar una espurna que em va... Amb els contes i les faules de l'Èric Vinaixa farem camí de les 10, notícies, una breu pausa i seguim presentant l'escena Penedès que comença avui. M'encantaria els teus secrets en una pàgina escrita per tu. Saber què em dius amb la mirada, saber descriure el que sents. Continua amb la canteri, sense misteris, sense perdre el nord. I alliberem les paraules, contes i faules entre tu i jo. M'encantaria entrar al teu món, trobar una mica de llum als teus ulls, sentir com s'obren les fronteres, sentir que estàs a prop meu, agafats un fil de veu, buscant l'escletxa que em porti en tu. Sentir com sonen les imatges, sentir com sona el moment,